Bueno, ahir en el Congrés teníem l'anunci que feia el president del govern, Pedro Sánchez, un dia i anunciava enviar armes a Ucrània. Van veure cada un dels diputats o cada partit o cada portaveu com anava fent l'exposició del que ell considerava. La nota discordant la va posar Pablo Echenique quan va fer esta declaració.
Para hacer una guerra basta con que un autócrata rodeado de oligarcas dé la orden de atacar, pero para hacer la paz hace falta hablar mucho, hace falta ceder mucho y es muchísimo más difícil la paz que la guerra, pero al mismo tiempo la paz es la única manera de evitar las muertes y de evitar el sufrimiento humano. Y en esta dirección, señor presidente, ha habido un tema central hoy o importante, que es el del envío de armas, del envío de armas a Ucrania. Y le tengo que decir, con toda la lealtad y con todo el respeto, que estando de acuerdo en la inmensa mayor parte de lo que usted ha expresado, nosotros pensamos que el envío de armas lo haga España o lo haga cualquier otro país es un error, y pensamos que es un error porque no es eficaz para acabar con el conflicto. Muchos militares nos han dicho en privado que armar a la población civil contra un ejército profesional no va a cambiar la correlación de fuerzas. Y este conflicto solamente puede acabar de dos maneras: con un acuerdo de paz o, ojalá no ocurra, con un envío de tropas por parte de la OTAN liderado por Estados Unidos, algo que sería peligrosísimo y que nos podría llevar a un conflicto global, pero no armando a la sociedad civil. Este es el verdadero debate que hay en estos momentos: si apostamos por una escalada o si apostamos por las vías pacíficas y diplomáticas. Nosotros apostamos por las vías pacíficas y diplomáticas porque pensamos que una escalada nos puede conducir a una situación de mayor sufrimiento, de mayor muerte y de mayores pérdidas para todo el mundo.
Miren, yo no estaba allí, pero sí que tenim la sort de contar avui així en la ràdio en la diputada nacional Marisa Saavedra, que ella sí estava ahí en aquest moment quan cada un dels diputats estaven fent aquesta valoració de l'anunci que va fer el president Pedro Sánchez. Bon dia, Marisa.
Bon dia, Susana.
La sensació que se té és de molta tristesa,
Sí, és un moment realment dur i terrible. Ahir vam estar al Parlament parlant d'aquesta qüestió, però és una qüestió que tenim molt present tots aquests dies i pareix increïble que estiguem parlant en Europa del que estem parlant, d'una guerra, d'una invasió a un país europeu que està així ben propet. Nosaltres hem escoltat este trosset, és Pablo Echenique, que representa el posicionament de Unides Podem, i efectivament nosaltres hem escoltat aquest trosset. Nosaltres després vam començar dient, com és normal, i ara començo jo dient, una rotunda condemna a una invasió, a una invasió a un país sobirà. És absolutament reprobable i infame, una invasió a un país, l'haver iniciat aquesta guerra absolutament, no sé ni com qualificar-la, clar, terrible, una guerra és el pitjor fracàs de la política i el major horror, i és el que se carrega tots els drets de totes les persones. De manera que nosaltres, absoluta condena a aquesta invasió que ha fet Putin, este senyor ultranacionalista, ultraconservador, oligarca, russo, que ha iniciat una guerra absolutament infame, que no pensàvem que això arribaria. I a partir d'ahir nosaltres diem, cal aturar aquí la prioritat absoluta en defensa de les vides, de la vida de la gent i dels drets de la gent, és aturar aquesta guerra ja. I n'hi ha que veure per quines vies de manera responsable. Òbviament no és l'enviament d'armes a la població.
En este cas, mire, ahir en un programa de 4, en Todo es mentira, Risto Mejides contestava a aquestes afirmacions que fan per part d'Unides Podem, que no és el fet d'enviar armes la solució. Directament li dia, i era aquesta contestació, jo no sé si era Echenique o era Pablo Iglesias, no tinc idea, però en este cas Echenique que ho manifesta, imagina que fora Echenique. Te vas a poner tu delante d'un tanco russo a dialogar?
Mira, la pregunta és si el senyor este Risto Mejide és el que va posar-se davant d'un tanque en les armes a defensar-se o a defensar algú. Jo vull explicar bé aquesta qüestió perquè és importantíssima i és molt sensible. Totes les persones de cor, no?, i de bé, estem en xoc de veure aquestes imatges que estem veient, de la gent massacrada, de la gent fugint, de les seues famílies, no ens podem ni imaginar. El que cal pensar aquí és què és el que n'hi ha que fer, el cap una miqueta més fred i pensant en les conseqüències de cada moviment. Pensem, tota guerra acaba en un moment de negociació. El que és important és que això siga ja, no esperar mesos, setmanes, ni quan. N'hi ha que pensar quines són les conseqüències de més armes. Armar a la població en aquest moment són més morts, és allargat el conflicte, és allargar, són més... Això, és més patiment i més guerra. Nosaltres diem, no, s'ha d'aturar ja aquesta guerra. I aquesta no és la manera, perquè si algú pensa, alguna persona de bé, que diu, mira, les tenim que armar perquè es defensen, no podem parlar en cap moment d'igualtat front a l'invasor, d'igualtat dels contrincants. Estem parlant de que Rússia és una potència mundial armamentística i nuclear. Davant d'això, seria una broma, si no fos lo dramàtic que estem parlant, el tema de dotar d'armes a la població perquè es defense. Tot el que no siga una conflagració mundial, una guerra, una tercera guerra, on estiguem així tots nosaltres implicats, tots els exèrcits, al mando de la OTAN i dels Estats Units, i en armes nuclears, tot el que no siga això no és igualar. De manera que se trataria això el que faria és allargar més morts i més patiment. Nosaltres, front a això, sí que diem, això ho ha dit ara en el text l'àudio que acabes de posar, Echenique, l'alternativa és una negociació, però una negociació seriosa. A més, en el paraigües de la ONU, la OTAN és una part implicada en la qüestió, que té interessos geopolítics, que són els estadounidens, molt concrets. La ONU ha d'emparar una negociació política claríssima. I quan parlem de bloqueig, perquè això per espentar l'invasor, un bloqueig és un bloqueig seriós econòmic que ofegue l'economia dels oligarques russos.
Li dic l'última notícia per la qual vostè parla del bloqueig. IKEA deixa Rússia. La cadena sueca de mobles i objectes, saben, estos per a la llar, ha anunciat avui la suspensió temporal de les seues activitats en Rússia i en Bielorússia per la guerra d'Ucraïna. Ha informat que l'adhesió tindrà un impacte directe sobre 15.000 treballadors en els dos països. És a dir, parlem d'aquest tipus d'accions.
Home, clar, és que una pressió financera, un bloqueig financer important que ofegui a l'oligarquia russa que està finançant aquesta guerra, és una acció molt seriosa. Però, clar, aquí en Occident, i jo vull que també parlar d'això perquè la gent que ens està escoltant està aterroritzant el que està passant, resulta que estem, per exemple, parlant d'un bloqueig econòmic però que queden fora alguns productes de luxe, de Gucci, de no sé què, perquè clar, això no li senta bé a certa gent o a cert país o a cert no sé què. De què estem parlant? Estem parlant d'un bloqueig seriós o estem parlant d'un aranyar una miqueta a l'invasor? Estem parlant de, per exemple, nosaltres, jo no sé si la gent se fa idea també quan s'escolta, estem comprant-li gas a Rússia, és el nostre proveïdor, comprant-li i pagant-li puntualment. Això no ha entrat en el bloqueig. Claro, no volem deixar de comprar el gas perquè és una cosa que ens pot molestar a nosaltres durant unes setmanes, a veure si, o mentre això para o no para. Ah, el senyor Risto Mejide estava parlant, estem disposats aquí a renunciar potser a l'aigua calent, a lo millor, alguns dies, jo no ho sé, el que pot suposar, o estem disposats a enviar, no volem tancar això, per exemple, negociar en algo que ens interessa molt a nosaltres, o bloquejar els productes de luxe, però sí enviar armes a gent innocent, perquè a gent del carrer, com tu i com jo, que se tinguin que defensar, això és una absoluta barbaritat. En la negociació se té que implicar a Xina, per exemple, és un actor que té una capacitat de pressionar. La ONU, se té que fer una taula de negociació on se parla de tot, i se té que parlar també...
Com que se'ns està entretenint dient, no, enviem armes i demés, no, anem a parlar del que realment sí que és posar freno, sí que és efectiu...
I que sigui una negociació clara on se parla de tot i de tot significa que a lo millor la OTAN també s'ha de plantejar alguna cosa en la seva estratègia, i a lo millor Ucrània, com estan plantejant molts experts, jo ja ho dic, no sóc experta en aquestes qüestions de política exterior, però sí que hi ha molts experts que plantegen ja des de fa molts anys que Ucrània hauria de tindre un estatus de neutralitat, donar que és frontera en Rússia, entre Rússia i Europa, la resta d'Europa, i bueno, pues, tindre un estatut de neutralitat, el que sigui. A lo millor a la OTAN això no li interessa, però caldrà parlar de tot, però sobretot se té que aturar la guerra ja i obrir una taula, una mesa de negociació on se parli tot, però de manera seriosa.
Què li pareix a vostè esta guerra retransmitida minut a minut en directe?
Dona, és terrible, per una banda, bueno, és la primera guerra, potser una de les primeres, ja fa uns anys,
claro,
que podem veure-la en directe, i es fa, jo crec que d'alguna manera, bueno, pues, també ens aterroritza perquè ho veiem en tota la claritat, o la gent fugint, etcètera. Ahí també, bueno, pues, es quedem al·lucinats, i també, bueno, ajuda a veure, aquí se poden analitzar moltes coses, no? Ara estem parlant del que estem parlant, però bueno, se poden analitzar també les reaccions respecte als refugiats d'unes guerres i d'unes altres, claro. Perquè clar, ens impacta moltíssim, també és normal, eh? Sempre afecta més tot el que està més a prop, o gent de la que ens identifiquem nosaltres, no? És com si ara passar aquí, no? En la nostra, el nostre territori, no? Però clar, bueno, pensem que això mateix ha passat en Iraq, ha passat en Afganistan, ha passat en molts països. També jo repetís, són països en els que moltes vegades Espanya ens hem vist involucrats en guerres serioses, que són guerres imperialistes també, eh? I que han massacrat a pobles, i que això produís una allau de refugiats que venen així i els que no rebem. De manera que dins de tot això que estem parlant també hauríem de parlar del tema de l'atenció a la gent refugiada, per descomptat que en aquest moment d'Ucraïna, que la tenim així al costat i està aquesta situació, i també de l'altra gent que fuig de guerres en les que moltes vegades fins i tot hem participat gràcies a, pues, a governants irresponsables, com el senyor Aznar.
En público l'acusaven de que Podemos rectificar i recolzar l'enviament d'armes a Ucraïna a través de la Unió Europea.
No, així el que ha hagut, jo vull recordar, perquè molta gent, fins i tot a nivell particular, me diuen que vais a votar i votar. Així no es votava res. Era un pleno en el que el president del govern venia a explicar la posició d'Espanya. Pel que representa, jo vull recordar que en aquest govern de coalició la prerrogativa en quant a la definició de la postura de, com a país, és del senyor Sánchez, del president del govern, i nosaltres ni podem dir que sí ni no, ni se votava res tampoc al Parlament ahir. Eh? Ahir era una presa de posició, explicava el president, i els demés es van posicionar, i nosaltres tenim claríssima que aquesta és el nostre posicionament. Altra cosa és que, bueno, pues Yolanda Díaz, com a vicepresidenta del govern, ella el que va expressar és esa, com diríem, que són al final decisions col·legiades, el que decidís igual en això, com ella ha expressat en altres coses, en les que podem estar en desacord, però bueno, la decisió al final del Consell de Ministres és la que és, les majories que n'hi ha, però el nostre posicionament el va explicar al Parlament, pues, el senyor Echenique, i és el que estem comentant ara.
Li diria això de que la retransmitissin minut en minut, perquè al final me la fan com algo novel·lat, com algo ens donen armes i hem de lluitar, perquè no, quan en realitat hauria de ser una cosa prou portar, jo no dic en secreto, però sí en discreció, i fer unes bones negociacions, que per això tenim diplomàtics. Perquè clar, jo quan hi sent titulars com ¿cómo sobrevivir en caso de ataque nuclear? O ¿cómo sobrevivir a una bomba nuclear? El mejor lugar para esconderse. O ¿a qué distancia habría que estar para sobrevivir a una explosión nuclear? El que se'ns està donant al públic, el que estem consumint el públic, és una guerra en directe on no se'ns estan contant les coses tal com som, o almenys és la sensació que jo tinc.
Sí, perquè al final l'observador, i sobretot els que estan ahí filmant, bueno, l'observador és parcial, i sobretot el que és parcial són els mitjans de comunicació, que es volen vendre moltes vegades unes qüestions i no unes altres. Això sempre està. He llegit fins i tot la denúncia en algun cas que van posar imatges de gent fugint, despedint-se de la seva família, pujant al tren, que resulta que eren d'imatges del Donbass, quan van ser, era gent d'allí del Donbass, però russa, que és reprimida per Ucrània i que van tindre que fugir. Vull dir que així s'utilitza tot. I per cert, també han hagut imatges que no s'han vist molt, jo l'he vist en les xarxes, per exemple, de gent russa protestant contra la invasió. Això és molt important.
L'última titular que vull llegir-li és: xiquets i gent gran detinguda en Rússia en les protestes contra la guerra d'Ucrània.
Sí.
Lo millor per a la seguretat de la meva família hauria sigut mantindre'm callar. 5 xiquets detesos junt a les seues mares en Moscou per portar flors davant de l'ambaixada d'Ucrània. I també detenen a Yelena Osipova, que té 76 anys i és veterana de Sito de Leningrado en Sant Petersburgo. És dir,
sí. Que... Això són herois.
Cuidao, cuidao, perquè dins de la mateixa Rússia és que som humans, és que el que volem és viure en pau.
Al final, clar que sí.
És que estem patint tots, no només els ucranians, sinó també els russos i tota la gent que està al seu voltant.
Clar. Les guerres...
Clar, per això, Susana, donem armes i...
Claro, les guerres les posen en marxa els canalles que tenen interessos econòmics, interessos geopolítics, de recursos econòmics, però les patixen els pobles. I ho patix la gent que no és responsable de res, ni tan sols, ni evidentment se beneficia d'això. I aquesta gent que tu dius ara són herois que dins de Rússia no poden dir tota Rússia. És un oligarca, el senyor Putin, que està invadint això, però gent de la població que està disconforme, i jo vull recordar també que dins del seu Parlament, on el partit este de Putin, ultranacionalista, és gran majoria, doncs hi ha minories, per exemple, la minoria és diputats comunistes que s'han oposat a aquesta guerra. De manera que, bueno, doncs que no es vulguin vendre moltes vegades les coses de generalitzacions i en punt de vista també que volen fins i tot de vegades manipular i vendre coses que no són. Ojalà hi haguera un alçament important de la població russa i que tombaren un govern autocràtic com el de Putin. Claro.
Per cert, no pot anar sense que li llitga este titular. La Fiscalia arxiva la investigació a Juan Carlos I, pese a constatar nombrosos delits que no poden perseguir.
Sí. És una qüestió absolutament escandalosa i que posa molt en dubte quina democràcia tenim. És molt trist que, bueno, jo recorde també que en el mes dur del confinament, quan estava tota la població en xoc, va ser quan el fill de Juan Carlos, el rei Felipe VI, va admetre les irregularitats en les que estava inclòs el son pare i va dir això de que se n'anava fora. Va ser decisió d'ell. I ara, en aquest moment, en un moment també de xoc, de la població, en aquesta situació de guerra que es té torbades a totes, pues que justet ve esta notícia, també molt casual, no? En este moment, però tan terrible que vol dir que el rei té absoluta impunitat, perquè la fiscalia parla i descrivís perfectament quins són els delictes, les irregularitats i els delictes, però diu que, bueno, pues alguns han prescrits, els altres eren quan ell encara era inviolable perquè era rei, i els altres el va regularitzar perquè li van avisar, de manera que ahir ha hagut una barbaritat de delictes i de blanquejament de diners i d'utilització de paradisos fiscals per part del cap de l'Estat, ahir res, el que era en aquest moment, i no passa res. Este és el país que tenim i nosaltres, bueno, pues continuarem treballant per democratitzar una miqueta més.
Quan s'assabenten d'esta notícia, claro, vostè ja no estaria al Congrés, evidentment, ja no podria veure les cares dels seus companys de bancades que no són la seva, clar, no podonamos ninguna impressió de lo que van sentir quan van saber esta notícia.
No, la impressió, bueno, al final tenim sempre a la bancada de la dreta que creuen que defensen aquest país defensant les corrupteles, anem a dir, els presumptes delictes del monarca i de la família real.
Una altra notícia que va aixir també, i van dir, val, però almenys Hacienda ha recuperat 5 milions d'euros.
Bueno, ahir escoltava, no sé el detall de la notícia aquesta, però resulta que també diuen que ell hauria, sembla que en la regularització que va fer del parés d'això del rei, no?
Clar, sí, que sí. Almenys hem recuperat 5 milions d'euros per aquestes regularitzacions i tal.
Però que havia ingressat de més, i tenen que tornar-li diners, no sé quin és el percentatge.
Ja, és que 5 milions d'euros pel comú dels mortals, sentir 5 milions d'euros, la veritat és que són molts diners, però 5 milions d'euros per un rei.
Home, estem parlant de diners que són diners públics, diners, però, bueno, productes de mordides, ahir n'hi ha, bueno, n'hi ha un fum de presumptos delictes, però sobretot en un país, a més, en la situació de la que estem parlant, que necessitem molts diners públics per atendre les necessitats, els serveis públics i tot el que necessita la població, i sobretot de la primera autoritat del país, en este cas ara, en fi, el rei emèrit, que resulta que és immune a l'acció de la justícia, de la fiscalia, d'Hisenda...
Sí, quan feia el delit era inviolable i quan estava prescrit.
Exacte.
En fi.
És una absoluta vergonya democràtica que nosaltres denunciem claríssimament. I una notícia que va eixir ahir també va ser el tancament d'una investigació respecte a les finances de Podemos. Que se va a tancar y la fiscalía
que
sí también va a ir ahí en un moment tan entretingut.
Se m'ha oblidat també.
No, no, a tot el món. La gràcia d'això és que quan resulta que quan ens denuncien i són els titulars, són totes les tertúlies, són les portades dels diaris, però quan se tanca una investigació del juez García Castellón, que és un absolut desastre i no ha parat d'investigar buscant no sé què, s'ha tancat la investigació, no han trobat res, però això no és notícia en cap lloc, aprofite per dir-lo aquí.
Menys mal que ha tingut vostè un micro davant i ho ha pogut dir.
Exacte. Nosaltres tenim les comptes absolutament netes, molt investigades i netes, i se tanquen totes les investigacions que han obert contra nosaltres.
Marisa Vedra, gràcies per haver estat ací i per haver-nos contat tot allò que no sabíem, sobretot lo del tancament d'aquesta investigació, perquè mos han fet ressò nosaltres i algú més, no?
Poquet, poquet. Bueno, moltes gràcies a vosaltres.
Per haver estat ací. Que la història otra vez se repite.